Ahir en directe escoltàvem Pedro Sánchez. Aquest matí hem recordat que es comprometia ja a aportar 11.000 milions d'ajuts directes, sobretot al sector del comerç, de la restauració, de l'hostaleria, del turisme. No va parlar Artur Ramon del sector de la cultura.
Però això és normal, no es parla mai de la cultura, ni en els debats, ni en els discursos, és a dir, no estan a l'agenda política, ja ho sabem. En aquest país la cultura pràcticament no existeix.
Gairebé et veig com els joves que acabo d'escoltar ara fa una estona, no? Desesperançat, no?
Més que res...
O decebut.
Sí.
Tens que sortir al carrer.
Sí, hauria de sortir al carrer, però de forma civilitzada, eh? Això sempre. Perquè, clar, aquests últims aldarulls que hem viscut per aquí no formen part, diguéssim, de la meva manera de manifestar-me. Però és veritat que ja portem un any de pandèmia i és veritat que ha actuat la pandèmia com un tsunami en tot el món cultural. No només en el món, doncs, de l'art, que és el que parlo jo, sinó en altres mons que en el programa s'han fet ressò, no? El món del teatre, el món dels llibres, tants mons, de la música.
El món editorial va bé, eh?
Sí. El món editorial, sí.
L'altre dia vaig estar parlant amb un editor de... Diu, escolti, jo no en parlem gaire perquè no ens va malament a nosaltres.
Sí, és dels que va millor.
Una altra cosa no, però temps per llegir.
Sí. No, però sí. És que, a més, s'ha tornat a posar de manifest això, s'ha multiplicat el temps de lectura, ha augmentat, i alhora que també, en tant que vasos comunicants, encara ha baixat més la lectura digital. Els e-books estan ja pel museu,
pràcticament,
eh?
No se'n parla.
Tothom torna de mica en mica, el que s'havia acostumat a l'e-book, torna al paper. Allò que es va dir del mite de tenir un llibre a la mà, aquest mite
es manifesta. Com objecte és molt diferent.
Estem tot el dia amb l'ordinador, vols fer allò, trencar una mica el dia i agafar el llibre i posar-te a llegir. És una altra experiència.
A més, és un artilugi tan perfecte, el llibre.
Sí, és veritat, és veritat, és veritat.
Que no, és insubstituïble.
No necessita piles.
No.
No es té que carregar.
No. Te'l pots emportar a viatge.
Aguanta el que sigui, pots portar-lo a la platja.
Sí, al llit, abans d'anar a dormir, etc.
L'únic que necessita revisar la intensitat de les piles és el lector.
Sí, això sí.
A veure, la Covid ofega la cultura, volies dir.
Sí, no, el que jo volia dir és que naturalment quan veus les dades que s'han publicat darrerament en aquest any que portem de pandèmia són increïbles, és a dir, per posar un exemple molt clar, el 2019 el Prado va tancar amb 3,3 milions de visitants, 22 milions d'euros de guanys, i en aquest 2020 hem passat a 850.000 visitants i 3 milions i mig d'euros, clar, per posar la màxima institució, diguéssim, artística al país. Després venen totes les altres. Naturalment, com més depenien del turisme, més afectades estan. A casa nostra es veu molt clar en la Fundació Miró, que està passant un moment complicat, en el propi Museu Picasso, que vivia del turisme i ha baixat en un 89% els seus visitants, i per tant ja estan preveient un pressupost per aquest any d'un 30% menys, i també, doncs, amb altres museus que potser no els ha afectat tant i que alguns estan fent, inclús augmentant el pressupost, com és el cas del MNAC, que l'augmenta amb 500.000 euros, amb 2.300.000 euros per activitats, cosa que no pot fer el MACBA i que no poden fer altres institucions, i que jo crec que aquí això s'ha de dir que... És a dir, naturalment ha tingut un dèficit d'un milió i mig que la Generalitat ha cobert, com ha de fer, en tant que és un consorci format per la Generalitat, l'Ajuntament i el Govern d'Espanya. Però trobo que és valent intentar, doncs, en aquests moments, justament, tenir més recursos, perquè si no, què ens passarà, Josep? Ens passarà que aquest any, aquesta temporada, no podrem veure exposicions, pràcticament, perquè no hi haurà recursos per fer-les. I això seria un dèficit extraordinari. Ja eren complexes, per exemple, la Pedrera. La Pedrera no farà exposicions, perquè li ha baixat també...
La Pedrera farà un any aviat que està tancada.
Clar, però els programes que tenien, per exemple, tenien programat una exposició al Faro, doncs ja no la faran... Estan intentant arribar a acords, per exemple, amb la Fundació Mafre i portar les exposicions de Mafre, que no siguin fotogràfiques, a Barcelona. És evident que s'hauran també d'unir. Són moments d'unir sinergies i intentar construir coses junts.
I, per tant, pilota endavant, no pas quedar-se aturat.
Jo crec que sí, pilota endavant i intentar també, per exemple, crear una xarxa més tentacular amb altres museus, inclús exteriors, és a dir, amb altres institucions. I passa que el problema també és el viatge de les obres d'art, que ja ho hem parlat altres vegades, no? Que això també complica molt les coses.
Sobretot perquè un terç de les obres d'art estan en mans de col·leccionistes que ho amaguen, que no consten, i que, a més, estan al marge de qualsevol control fiscal.
A veure, aquest és el que s'anomenen els museus ocults, que són aquests ports francs, especialment el més important del món és Ginebra, però també Singapur i Luxemburg, on hi ha, són càmeres acuirassades, on es conserven moltíssimes obres d'art. Pensa que el 60% del patrimoni artístic mundial és privat. El 8% està als museus, només el 8%, i el 30% està amagat en aquests ports francs. Aquests ports francs tenen una doble cara. D'una banda, són plataformes logístiques perfectes perquè et mantenen les obres a les condicions que han d'estar, a un 21%, diguéssim, a un 21 de graus de temperatura, un 55% d'humitat, amb perfecta seguretat, però tenen la part oculta, que, clar, darrere d'això hi pot haver un frau fiscal, hi pot haver un blanqueig de capitals, i ara tant la Unió Econòmica Europea com el govern, espanyol i altres, doncs volen regular això. Pensa que, no sé, a Ginebra hi ha càmeres d'aquestes acuirassades en les que es conserven obres amb una extensió com la que té el Louvre. 1 milió d'obres poden haver, i, per exemple, per tenir una idea...
Però això es pot visitar?
No. Mil Picassos, ja.
Ni d'amagat es pot visitar.
Pots visitar-ho...
Mil Picassos, ja?
Sí, mil Picassos. A veure, si tu tens una obra d'art...
No ens hi podries portar un dia, el Jacinto i a mi?
Sí.
Ens portarem bé.
Si us disfresseu de compradors, jo us hi porto.
I quin és l'uniforme de comprador?
Home, no el que portem nosaltres, normalment.
Sí, perquè...
La cartera molt...
Aquí es fan transaccions econòmiques, també. Clar, si tu tens un... És a dir, a veure, anem a veure, en aquesta crisi hi ha un excés de diners, també. És a dir, una crisi que ha portat molts problemes, però hi ha un excés de liquiditat. La gent rica on posa els diners? Actualment els posa en criptomoneda, en or, en accions tecnològiques, en immobiliària i en art. Llavors, si tu tens un Miró que val, no sé, 20 milions d'euros, és més fàcil agafar un avió, que aquesta gent tenen avions privats, i portar-lo a Ginebra, que no moure 20 milions d'euros.
Però se suposa que no puc treure el Miró de casa per portar-lo a Ginebra, encara que l'avió sigui privat.
Quan fas un sopar.
Perquè quan vaig a l'aeroport, encara que sigui el sector privat, sí, he de passar també per algun control i alguna duana, no?
Sí, però si tu fas legalment, aquest Miró té un permís d'exportació, que és el que has de fer, tu te'l pots endur on vulguis.
Com vulguis.
Llavors, aquest Miró el portes...
No, és que com que jo sé d'una persona que tenia... Vaja, que es va enviar a ell mateix un Picasso...
Sí...
A un apartament que té, a una ciutat d'un altre continent, sí, i ho va fer a través...
Del seu iot?
No. Ho va enviar per un seguro d'aquest, sí.
D'això té un perill, eh?
Home,
té un perill que si es perd, la companyia d'assegurances no t'ho cobreix. Té un perill tremendo. Però clar, llavors la gent ho col·loca en aquests... Hi ha la pel·lícula aquesta, Tenen, no sé si l'heu vista, del Christopher Nolan,
que surt
en un moment donat aquestes càmeres acuirassades...
Estan penjats com en una botiga.
Exacte, sí. On es fa un robatori que ja no es fa en un museu, es fan aquestes càmeres. A mi sempre m'ha semblat una aberració tot això, eh? Vull deixar-ho clar. Primer, perquè aquest patrimoni ningú el pot veure.
És una inversió.
Ho trobo increïble. I després, perquè hi ha tota aquesta part fosca de blanqueig i d'opacitat que fa molt mal als que ens dediquem d'una forma correcta, això.
Aquest fenomen que hi ha, que et poden llogar obres... Jo tinc un sopar important aquesta nit i vull impressionar el meu jefe, no?
Pues, pots llogar-ho.
Puc llogar
el renting,
un Van Gogh, deu ser molt car un Van Gogh, però puc llogar, no sé, una obra per posar-hi, per impressionar les
visites.
En aquest moment hi ha tres modalitats. Una és aquest renting de l'art. L'altra és el col·leccionisme fraccionat. És a dir, jo compro un 10% d'un Warhol que està en una d'aquestes càmeres acuirassades.
I el tinc aquí.
Quan el venguem, doncs ja farem un negoci. I la tercera, i això no se sap, que és també l'opacitat de les subhastes, que moltes d'aquestes subhastes que parlem aquí, que fan preus rècords, prèviament ja en el propietari li han garantit, li han pagat un preu de reserva mínim. I a partir d'aquest preu de reserva mínim va a mitges. La casa de subhastes amb el col·leccionista. Però molts d'aquests col·leccionistes no deixen Mirós, Warhols, Basquiat, si no tenen ja encobrat una part important.
De tota manera, tu citaves abans, com a les tres principals seus, on hi ha aquestes sí. cambres cuirassades on s'amaga aquest art ocult, mm-hmm. Perquè no es declara el fisc, etcètera, etcètera. Citaves Ginebra, bé,
Ginebra
és Suïssa.
La primera.
Sí, és Suïssa. Sí. Citaves Singapur, sí. és una ciutat d'estat, sí. però citaves Luxemburg, i Luxemburg és un estat membre de la Unió Europea, a més fundacional.
Doncs Luxemburg també, no a l'escala de les anteriors, però també ja. podríem parlar
però
de Mònaco.
Però és que això ens portaria... Sí, però Mònaco...
Clar.
Sí, però Luxemburg és estat fundacional sí. de la Unió Europea. Sí. El seu primer ministre ha estat el màxim responsable de la Unió Europea durant molt de temps, i Luxemburg va apareixent sempre en les coses tèrboles. No tan sols perquè pugui fer dumping fiscal Clar. I competències deslleals, i dius, escolti, però si has estat membre de la Unió Europea, el concepte d'igualtat entre tots els estats membres, ja sé que no hi ha una política fiscal comuna, ja ho sé, però sí que hi ha unes polítiques que no són fiscals que homologuen, teòricament, els
però,
drets i les obligacions dels estats membres de la Unió Europea.
Així hauria de ser, però Luxemburg té una situació geopolítica perfecta per moure's en centre Europa i per distribuir tota aquesta xarxa tentacular d'art, i Luxemburg a mi em dóna sensació molt que practica aquella màxima de Baudelaire, que és el que deia de les virtuts públiques i vicis privats.